Bona nit. Som la Roser, la Núria i el Jordi Borja a la taula de so i encetem una nova temporada. Això és Xalem Llegint.
Tornem a ser aquí i enguany, una vegada més, el Centre Quim Soler organitza la trobada d'escriptors Priorat en Persona, que tindrà lloc la segona setmana del mes d'octubre. Ara us farem un petit tastet de cadascun dels escriptors que hi participaran. Després dedicarem cada programa d'aquest curs a fer a cada un dels escriptors. La trobada tindrà lloc del 13 al 16 d'octubre i el dia 16 hi haurà l'acte de cloenda al qual esteu tots convidats.
Venen turbulències. S'acosta una hora que no conec. Ho sé pel tornassol dels tolls, pels plecs de les prunes. S'acosta una hora que no conec, que no sé on va, que sé que em busca. Ho sé i cada petita cosa me'n parla. S'acosta una hora que no conec, que no sé on va, que sé que em busca i encara no em taca.
Set vides i mitja. No en sé d'esperar que la ruleta s'aturi. Cada tomb de mes que dóna tensa el fil de cera que em sosté. M'atrapen el present i l'esperança i em cou tant la incertesa que estones penso que tant de bo tot surti malament. Que el fil no es trenqui, que res no em forci a reneixer, que tot es contingui. És més fàcil viure les catàstrofes que pensar-les.
No cal estudiar tant per ser tan ruc. He escollit la simplicitat i ara només cal que ella m'esculli a mi per baixar cap a les arrels. Resulta que la meva línia recta em mareja a base de giragonses. No us ho he dit mai, però em fa molta por tornar al temps dels ametllers florits, de les veïnes que saluden, de tenir el berenar a taula a les 5 de la tarda i no saber tornar a ser jo.
Apologia del nus. Immigrant de mi, amb mi, m'he tirat al nomadisme per saber com em dibuixa la llum de cada indret. He après que viatjar és l'art d'acomiadar-se. In Iceland where the mountains stood with pride, they set off with their guide to reach the mountain side.
Todo lo cura. A la riba del Danubi, bec cervesa dolça i busco rastres de comunistes nostàlgics. La desorientació geogràfica compensa estones el mareig vital. Marxar no cura. Into the crater of volcanic rock we went. Look up from our telescopic lens. One star for us to share. We continue on.
Autòpsia. Com qui serra una post prima de noguera, amb igual estridència, comencí a seccionar el crani d'aquell desconegut que havien trobat mort per un camí dels afores. Les dents de serp progressaven i els meus dits sentien l'impuls d'alguna cosa que volia eixir i que facilitava la feina. Quan la llargària del tall ho va permetre, el sí estirant dels cabells, la part superior de la closca. De la cavitat em va sorgir una forma indefinida. Dues formes, tres formes, incomptables formes que anaven escampant-se per la cambra de disseccions i engrandint-se, prenent cos, fins a configurar un aparador flotant de múltiples vivències, cadascuna amb els seus propis paisatges, sorolls, llums, protagonistes i lloc en el temps.
Dansa del balatori, la dansa del balatori.
Diari. No tinc pressa. Em lleve habitualment quan el cos m'ho demana i encete el nou dia amb un got de llet i torrades que unte, segons l'entull, amb formatge o melmelada i que complementa, si encara tinc fang, amb diverses taronges d'un hort de família. Em rente les dents, em pentine, i de seguida isc al carrer per anar cap a algun dels indrets que m'agraden, com ara el cementiri, o la platja, o l'interior mateix del poble, envaït per gent que treballa i gent que compra, ara en els forns, ara en les botigues, o com els casinos, on es pot ensumar l'aroma exquisida del cafè, o com l'antic mercat, on puc veure tallar la carn i els formatges i admirar, extàtic, la destra manipulació del peix amb mans femenines, que el pesen i l'envolten en paper d'estrassa com qui ven un tros de mar perquè algú se'l menge. Camine. Comença a trobar-me gent coneguda, familiar, que m'adreça somriures i esguards amistosos. I veig Andreu, aquell company d'escola primària que un dia esclafaren les rodes d'un tràiler llarguíssim, ara fa 15 anys, en travessar la carretera. I mig al pas, el Verola, íntim amic d'adolescència que faltà poc després del seu 20è aniversari, donant fi a un llarg suplici causat per la leucèmia. I em tope amb els meus avis, Adelina i Servando, que vam enterrar fa encara ben poc, 3 mesos l'un abans que l'altre, i que passegen de vell nou agafats del braç i comenten, impassibles, les contínues transformacions del paisatge. I veig passar Isabel amb la moto, i la seua tendra cara em recorda, una volta més, que avui seria la meua dona, si no l'hagués oxit, ara fa 6 anys, un automòbil, en tornar de l'institut un divendres al migdia. No van de compres, no treballen, vaguen, tan sols i tenen la mirada serena de qui ja no dubta, de qui ha comprès. Me'ls trobe de tant en tant a vora mar, on els agrada posar en remull els peus, o en la discoteca, recolzats a un racó davant l'escenificació de l'absurd, o en el supermercat, atents a la gentada que carrega i vacila davant la immensa varietat de productes, o en el terrat d'un alt edifici, on sovint s'aboquen a la brana i contemplen, deixant passar les hores, la vida horitzontal dels veïns. No tenen pressa. Ignoren la importància dels rellotges i dels fets incidentals. Ignoren tot allò que cal ignorar per arribar a la saviesa. Quan a mi, gràcies a freqüentar-los, he adquirit alguns dels seus costums, que amb els anys han millorat la meva existència, fins al punt de convertir-la, d'un temps ençà, en un plàcid trajecte al llarg d'un riu assolellat i en calma.
Sempre es dansa quan es mor algun embat, la dansa del velatori. Ah, ah, ah.
Llegiré un fragment de La bugada del cel. És un conte per a xiquets i per a qui el vulgui escoltar, clar. La senyora Serafina era una experta netejadora de roba bruta. Igual que hi ha qui se sap de memòria l'alineació del Barça, ella se sabia de memòria totes les marques de detergents, de lleixius i de suavitzants del mercat, i també les sintonies de tots els anuncis de productes de neteja que sortien per la tele. De fet, posava la tele només per no perdre's els anuncis. La senyora Serafina semblava una iaia d'aspecte amable i inofensiu, baixeta, rodoneta, amb unes faldilles fosques netíssimes i els cabells recollits en un monyet al clatell. Però que ningú no s'enganye, que davant d'una taca se transformava i d'amable i inofensiva res de res. Davant d'una taca, les aletes del nas li tremolaven, el monyet se li posava de punta i fins i tot les faldilles diríeu que se li encarcaraven. S'arromangava amb cara de no cap amic, la cara de pocs amics es reservava per als que no recollien les caques del gos de les voreres, omplia d'aigua calenta un rivell i encara no s'ha vist brutícia al món que hagi pogut vèncer la voluntat netejadora de la senyora Serafina. Si feia bo, li encantava passejar-se per la porta de les escoles, cap allà a les 5, quan sortien els nens. Com era de preveure, després de tot el dia remenant entre bolis, rotuladors, ceres i esmorzars, els xiquets eren un catàleg de taques de tota mena i la Serafina, radiant de deler professional, s'ho passava d'allò més bé, aconsellant la manera de traure-les. Fins i tot, si mai s'ensumava que ja per la intensitat de la brutícia, ja per la manca de temps o d'experiència dels pares no ho aconseguirien, s'oferia ella mateixa a fer-los la bugada, només pel gust de veure resplendents aquelles bates tan rebrutes. Com podeu suposar, la senyora Serafina era una institució al poble. Les millors tintoreries la buscaven si els calia consell. Tothom la coneixia i tothom se l'estimava molt. Per això, quan un matí gris i fred del mes de desembre no es va despertar, el poble sencer va acudir a l'església per acomiadar-la, tal com sabien que a ella li hauria agradat, contents i amb la roba més blanca i més neta que tenien a l'armari. Però no us amoïneu, que la història no s'acaba aquí. De fet, tot just comença. La Serafina va pujar al cel com un coet i un cop allà va entendre de seguida per què hi havia anat. El cel estava brut, fet una porqueria. Ja ho dien els ecologistes, pobrets meus, i ningú no els feia cap cas. Els núvols blancs que acompanyen el bon temps suraven llefiscosos i esmorteïts. Les estrelles semblaven cagadetes de mosca. La lluna duia randes de fum i les esteles que deixaven els avions semblaven un estol de bufandes brutes i esfilagrassades. Un fàstic? Una vergonya? Sort que la Serafina havia arribat al cel i això ho arreglava ella en un tres i no res.
Estamos aquí para demostrar que Calia Vanish tiene una solución definitiva.
En esta casa con tres niños todos son manchas. Manchas muy rebeldes, ponen a la lavadora con agua muy caliente para que quede bien y ni aún así me queda bien.
¡Venga, vamos! ¡Todas, a la plaza! Presentamos el nuevo Calia Vanish OxyAction Multi, la solución definitiva contra las manchas. Funciona incluso en agua fría. Es eficaz con diferentes manchas, en diferentes tejidos, para diferentes colores y temperaturas. Calia Vanish OxyAction Multi es la solución definitiva. Laura, ¿te quedas tranquila?
Perfecto, es que ha quedado el tejido perfecto, como nuevo.
Calia Vanish, confía en el rosa y adiós manchas.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse.
Al primer dia de les nostres vides. Sona un telèfon que m'esquerda el son. Vull ignorar-lo, deixar que gemegui, que res ni ningú em faci sortir del llit. Però no calla, i acabo agafant-lo. Una veu d'home pregunta per mi, amb nom i cognoms. Responc, mastegant les paraules, encara amb els ulls tancats. Sabia que el telèfon sonava fins i tot abans de despertar-me. Potser per això també ho feia en el meu somni. Què he somiat? Ho recordo vagament. Anava per un carrer estret, plovia bots i barrals, i no estava sol. Però ara ja m'he desvetllat, llàstima. No duc pijama i vaig descalç. Obro els ulls, l'home encara parla. Truca de la comissaria. Tenen alguna cosa que em pertany, diu, i malgrat que no els consta cap denúncia, estan obligats a avisar. És un policia. I parlo. Li faig preguntes. No, no m'ho pot explicar, no pas per telèfon. Són les normes, afegeix. Em comenta que ha d'anar-hi avui, sense falta. Com més aviat millor. Diu que han de fer-me algunes preguntes respecte a les meves pertinences i com les han trobat. És important. No insisteixo. Em sento incòmode, despullat, parlant amb un desconegut. I començo a tenir fred. Ja li donaran més detalls quan es presenti a la central, repeteix. Molt bé, penso. Algunes imatges del somni m'inunden de nou al cap, interferint en la conversa. D'acord, dic, en veu alta. Recordo que hi havia una noia. És un maletí, diu la gent. Gràcies, responc, i penjo. Ja ho sabia. El que no puc entendre és que sigui ella un altre cop. I per què just ara, després de tant temps? Decideixo anar-hi de seguida. Estic nerviós i no sé si a causa del somni o de la trucada. No tinc gana. Ni tan sols preparo cafè. Em dutxo amb l'esperança d'aclarir-me les idees. Sota el raig d'aigua freda tanco els ulls una estona. Els pensaments bateguen com la sang sota la pell. Tanco l'aixeta, em poso el barnús i m'aixugo de pressa. Penso que hauria d'afaitar-me, però evito veure'm la cara al mirall. No sé per què. Després em vesteixo de pressa i marxo corrents. Mentre surto de casa, el telèfon segueix sonant dins el meu cap, com l'eco d'una veu que conec i m'acompanya de camí al metro pel carrer.
Fa dies que ha bocat al balcó he perdut el jornal, xerrant amunt per dalt, més avorrit que jo. O mirant com s'esfulla un alzinar, olorant romaní, com tornen a florir i es tornen a esfullar. Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà, i espero...
Es deia Helena, encara que això vaig saber-ho després. Quin nom tan bonic per una noia tan trista, vaig pensar llavors. La seva bellesa empalidia sota el patiment. Mig dona, mig nena. En una altra època, Troia sencera. Seduïda pel seu encant, s'hauria postrat als seus peus. Bonica com una princesa o una reina. És clar que aquella era una altra Helena i uns altres temps. La que jo vaig conèixer, només els escarabats i les rates l'observaven amb recel des de les vies del tren. Absent, recollia i cremava una punta de cigarret rere l'altra, hipnotitzada per aquella petita brasa i la cendra volàtil que llançava amb un sospir. En cada exhalació de fum semblava perdre el seu propi alè, com si un foc devastador la consumís per dins i en qualsevol moment pogués encendre's tota ella. Així vaig trobar-la al límit, igual que les seves sabates vora l'andana. Pobra Helena, indefensa i bonica, com una princesa sense regne. Jo també em sentia destronat, en un banc del metro, sense enlloc on anar, res a fer, incapaç d'apartar la vista d'ella. I així va descobrir-me, contemplant-la. Em va mirar els ulls, fixament, immòbil, fins que a la fi va dedicar-me un somriure estrany. Per un moment vaig creure que volia llançar-se a les vies i que ningú no se n'havia donat, només jo. La seva mirada em tibava des de dins mentre caminava cap a ella. Ningú no m'havia mirat d'aquella manera des de feia molt de temps. Vaig sentir que existia, de nou, que no era invisible del tot. Vaig desitjar salvar-la amb tota la meva ànima. Llavors no en sabia la raó, però després ho vaig entendre. Necessitava saber que encara podia ajudar algú, o necessitava amb una angoixa tan profunda, i per què no, malgrat que fos una desconeguda. Potser amb ella almenys...
Morir-me de no res, adeu-siau, Mercès. Al fons d'un bar, fotent-me un perfumat per escalfar-me el cor. Mentre arriba la mort a jugar al subestat. Fa dies que no sé quants dies fa, fa dies que m'estic dient demà, i espero abocat al balcó, espero despullar l'horitzó, espero per Nadal i per la Magdalena, pel dia i per la nit que torni Helena. I és que quan passa pel meu carrer, fins als geranis li cuca l'ull, l'aire es fa tebi amb el seu alè, i les llambordes miren amunt sa pell morena. Quan passa l'Helena, quan ella mira saps que...
Marina. Només veia el meu germà a les festes familiars. No teníem cap més tracte. Per això vaig poder demanar-li sense gaires explicacions l'apartament que té als afores de S'Agaró i que només lloga l'agost. Vaig desfer l'equipatge, vaig endreçar la roba, el portàtil, l'afaitadora, les pastilles i DVDs, i vaig buidar les bosses del súper amb el menjar precuinat. Vaig trucar a casa. Em vaig fer un sobre d'arròs i després vaig estirar-me al sofà del menjador a mirar pel·lícules. Però no podia. Per comptes de seguir la pantalla, els ulls se me n'anaven a la finestra. El sol petit que feien les pales metàl·liques d'un molí d'aigua vell a sobre una torre. Havia passat bona part de l'hivern més negre de la meva vida estirat al sofà com ara, però interiorment amb molta més gravetat. Els peus, quiets, m'allunyaven del món. M'havia costat molt començar el curs al setembre. A l'octubre ja no m'afeitava i al novembre havia deixat el gimnàs. M'era impossible complir els mínims a l'institut. Carregava la culpa als alumnes immigrants, a les famílies enfonsades, al sistema públic d'ensenyament que abandona com sempre els miserables però que va refinant la hipocresia. Carregava la culpa a la duresa de la vida en directe i a la síndrome del professor cremat, però no era això, o no només era això. El temps va començar a córrer i abans d'esperar-m'ho vaig trobar-me convertit en un problema pels de casa. Els amics se'm treien de sobre amb una lleugeresa que tampoc havia previst. Per Nadal estava del tot enfonsat.
Sorpresa.
Sorpresa.
Plorava davant del televisor. Passava les tardes veient desfilar aquelles colles de desgraciats per la pantalla. Tots sobreactuaven. Una dona d'uns 40 anys amb una mala boca. El seu pare l'havia violat de petita. Van condemnar-lo a 10 anys de presó i durant 3 dècades no va tenir la notícia. Ara la mare s'havia mort i ella s'havia quedat sola. S'obria la porta de l'estudi i hi havia aplaudiments i fanfares, i entrava un ballet de casal d'avis Babós i Rialler, amb la roba destenyida i les sabates gastades, però amb els cabells blancs molt brillants i molt ben pentinats. Anava per abraçar la filla. La filla es tapava els ulls, movia el cap, que no, i que no, i que no, i que s'aixecava per marxar. La presentadora aturava la dona, l'agafava pel braç, la mirava de convèncer. El públic aplaudia. Ella baixava els ulls. Anava dient que no, però es moria de ganes d'abraçar el vell. Després hi havia els sorolls. Una remor a dintre del crani que em tornava boig. Com si tingués un motoret nou a casa. Com si terra i parets tremolessin d'una manera tan lleu que només ho sentís jo. A classe, quan per miracle els alumnes callaven, o el cotxe quan aturava el motor es presentava la vibració. Havia de venir d'alguna banda. Tenia sempre l'orella parada mirant de trobar d'on sortia. Potser havien obert una fàbrica a Barcelona amb una maquinària que només detectaven les meves orelles. Buscava els diaris, a les cartes dels lectors, a veure si algú protestava. Sempre aquella vibració sorda i remota darrere els sorolls. Era tan fluixa, tan ben amagada. M'enviava al sofà desfet de nervis i d'impotència. No em deixava concentrar en res. Si apagava la tele, sentia la vibració. Em van donar la baixa, però el Prozac no em va fer efecte. El psiquiatre no tenia un pla B. Només sabia pujar-me la dosi. Em demanava que lluités. Em feia xantatge amb els de casa, el meu fill i la meva dona. Hi ha problemes que només pots resoldre tu mateix, em deia. Fes-ho per ells. Thank you.
I fins aquí el programa d'avui. Hem llegit textos de la Sara Bailac, del Manuel Baixauli, de la Teresa Roig i del Toni Sala. L'Estrella Ramon ens ha explicat un conte ella mateixa. A partir del proper programa en dedicarem un a cadascun dels autors que ens visitaran i espeguem comptar amb la vostra escolta. Bona nit i fins al mes que ve. Thank you.